Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, bon vespre a tothom. Com esteu? Suposo que impacients per sentir Parlem d'Òpera, oi? Què ens haurà preparat avui aquest bon home? Doncs aviat ho sentireu, d'aquí a pocs segons. El que us puc assegurar és que avui sentirem música molt bona. Bé, no és pas res d'excepcional, perquè sempre és així en aquest programa. Almenys així ho crec i així ho procuro fer sempre. Avui sentirem una diversitat de compositors d'èpoques, nacionalitats i estils molt diferents, però tots ells molt potents. Això és el que tenen en comú. I anem a començar. Rocío García, el control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda. Endavant. Thank you. El que hem sentit era l'obertura de l'òpera Rodelinda de Georg Friedrich Händel, formada per l'obertura, pròpiament dita, bipartida, seguida d'un minuet. N'eren els intèrprets dels Raglan Baroque Players sota la direcció de Nicholas Kremer. I hem començat així perquè aquesta òpera, Rodelinda Regina dei Longobardi, que aquest n'és el títol sencer, en tres actes i llibret de Nicola Francesco Haym, estrenant al King's Theatre Haymarket de Londres el dia 13 de febrer de 1725, fou finalment presentada en el Liceu després de gairebé 300 anys. Ja he dit a més d'una ocasió que el Liceu no ha estat mai un teatre gaire procliu al gran compositor anglès d'origen alemany. Només en els darrers anys hem vist treure el nas algunes de les seves nombroses òperes i moltes en versió de concert. Per això que hagin fet la Rodelinda, una de les seves millors òperes representada, fa que un es pregunti si algú s'ha donat un cop al cap o què ha passat. Sis, només sis funcions entre el 2 i el 15 de març, i amb gran èxit, per cert. Molts han escrit a les xarxes socials dient-ne meravelles, d'altres no tant. Jo us explicaré el que em va semblar a mi, que la vaig veure el dia de l'estrena, el 2 de març. Bé, em temo que jo sóc dels que ha pensat que no n'hi havia per tant. A veure, el nivell va estar bé. Per sobre de la mitjana, diria jo, amb alts i baixos, punts forts i punts febles. Començaré per la producció de Klaus Gut, ara a càrrec de Marcelo Buscaino, amb escenografia i vestuari de Christian Schmidt i una molt bona il·luminació de Joachim Klein. L'escena era tota l'estona una casa anglesa d'estil georgià, vaig llegir no sé on, que era la casa de Händel a Londres, amb baixos i pis, de color blanc, instal·lada en un espai giratori que tota l'estona anava donant voltes, presentant-nos ara l'exterior, ara l'interior. Era bonica. El concepte era presentar-nos tot el drama, que acaba bé, per cert, com tota l'òpera sèrie del segle XVIII, des del punt de vista d'un nen, Flavio, el fill de la parella protagonista, Rodelinda i Bertarido. Un nen amb una ment pel que es veu turmentada, amb molta imaginació. Al final, després que tot s'arregli, el nen continua veient monstres, de manera que jo aconsellaria als pares portar-lo corrents al psiquiatre. El nen era una presència física constant, interpretat per l'actor colombià Fabián Augusto Gómez, un home adult però de talla diminuta. Un rol hiperactiu que a mi em va arribar a posar nerviós. L'orquestra, dirigida per Josep Pons, va sorprendre perquè va aconseguir un color força barroc i uns tempi ben ajustats a l'obra que estàvem veient, encara que al principi em va semblar que sonava massa forta, però aviat es va corregir. I abans de seguir amb els cantants, sentim música, l'àrea de Rodelinda de l'acte segon, Ritorna o caro e dolce mio tesoro, amb la soprano Sophie Dannemann.
Thank you.
El rol de Rodelinda va anar a càrrec de la soprano nord-americana d'origen cubà i àvia catalana, Lisette Oropesa, en el seu debut en el Liceu. Oropesa és una de les sopranos que despunten avui en dia. Malgrat el seu aspecte fràgil i delicat, va fer una Rodelinda potent, que manifestava alhora dolor i mala bava. Bertarido, el marit suposadament mort però que està ben viu i acaba recuperant el tron que li han usurpat, fou el gran contratenor Bellum Meta, que va donar un cop més lliçó del seu mestratge i domini d'aquest repertori, amb un Bertarido sensible i delicat, fent meravelles amb la seva veu. La primera vegada que vaig veure aquest contratenor fou a la New York City Opera l'any 2003, en el Flavio de Händel, i ja aleshores em va impressionar. Un gran artista. La resta del repartiment, molt més fluix. El Grimualdo, del tenor Joel Prieto, va denotar imprecisions i cert desconeixement del repertori barroc. La Edwige, de la mezzo Sasha Cook, no va passar de correcte. El Garibaldo, del baix baríton italià Gianluca Margheri, més conegut sembla ser per les seves exhibicions de musculitos, va ser el més fluix de tots. En canvi, em va agradar molt el contratenor Gerald Thompson, com a Unulfo. Vaig llegir una crítica que deia d'ell que el seu cant era molt pla. Discrepo perquè en el meu pare va cantar deliciosament les seves àries, que gairebé diria que són les més boniques de tota l'òpera. En resum, un bon espectacle que em va agradar, sí, però, i ara faré allò que tant critico sovint, que és recordar un referent passat. Aquesta Rodelinda no em farà oblidar la que vaig veure en el Met el 2 de desembre de 2004 amb René Fleming, David Daniels i Bellum Meta com a Unulfo, entre d'altres, i dirigida per tot un especialista com és Harry Bickett.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
El compositor francès Emmanuel Chabrier va dir: hi ha dues classes de música, la bona i la dolenta, i després hi ha la música d'Ambroise Thomas. I ara parlarem d'aquest senyor, autor en general d'una música lleugera i melodiosa, fàcil, allò que en diuen pegadiza, oi? Nascut a Metz el 5 d'agost de 1811 i mort a París el 12 de febrer de 1896, Thomas no va ser en absolut un innovador, sinó que més aviat es va deixar portar per la moda que venia dels primers anys del segle XIX, de l'època d'Aubert o d'Adolphe Adam. Dues són les òperes d'aquest compositor que més o menys han quedat en el repertori: Mignon, de l'any 1866, i Hamlet, òpera en cinc actes amb llibret de Michel Carré i Jules Barbier, que es va estrenar a l'Òpera de París el 9 de març de 1868. I tot això ve a compte de que el Liceu ens acaba d'oferir dues migrades funcions en versió de concert d'aquesta òpera basada en el gran drama de Shakespeare. Això fou els dies 7 i 10 de març i jo vaig veure la segona.
Tristesse qui pèse sur mon cœur, à moi les rêves de l'ivresse et le rire mon cœur. Oh, liqueur chanteresse, verse l'ivresse et l'oubli dans mon cœur. Oh, ce liqueur. Oh, les plus sages sont les fous.
Au vent dissipa la tristesse és el brindis o cançó bàquica, com diu el llibret, que canta Hamlet en el segon acte de l'òpera que porta el seu nom. Era el baríton Thomas Hampson i el cor Ambrosian Singers amb el London Philharmonic dirigits per Antonio de Almeida. Aquest és un dels fragments més famosos d'aquesta òpera, juntament amb la llarga escena de la folia d'Ofèlia de l'acte quart. Bé, anem per feina. Lo del Liceu, malgrat ser una versió de concert, va ser un molt bon espectacle, cal dir-ho. Encara que a mi no m'agrada anar a l'òpera els diumenges a la tarda, va ser una manera fantàstica d'acabar el cap de setmana. L'orquestra va ser dirigida de forma prou brillant pel mestre israelià Daniel Oren, amb la seva energia habitual que el fa gesticular i fins i tot saltar en els moments més intensos. És graciós de veure, avantatges de les versions de concert, eh? I les intervencions del cor també van estar força bé. Els solistes, el baríton malagueny Carlos Álvarez, va ser Hamlet, debutava el paper i per mi va estar superlatiu. Álvarez és un gran baríton, un dels millors de l'actualitat. I encara que diuen que ell és millor en repertori verdià, no discutiré, doncs penso que no va desmereixer gens, al contrari. Només una cosa, em pregunto per què el van fer cantar sempre a l'esquerra de l'escenari, segons es veu des del teatre. Els que estàvem asseguts a la part dreta també han pagat entrada i el mateix preu. I a mi, i segur que a molts altres, m'hauria agradat veure més de prop el senyor Álvarez. Coses que no entenc, la veritat. També gairebé tota l'estona a l'esquerra, amb alguna excepció puntual, la protagonista femenina, Diana Damrau, que ara feia temps que no veia. Molta cancel·lació prèvia hi ha hagut, eh? He vist que l'han criticat dient que la seva veu ja no era l'adequada, que si tothom recordava la DCI de l'any 2003, etc. Bé, la Damrau té 47 anys, no crec que sigui edat per estar acabada, i no ho està en absolut. Ella va fer molt bé la seva part. No crec que calgui una soprano ocellet per fer Ofèlia. És obvi que amb el pas del temps la veu de la Damrau ha guanyat en pes, és normal. I potser és un rol que millor fer-lo fa 10 anys. Potser també no em posaré tan purista. I comparar-la amb la DCI, doncs ho trobo desafortunat. La soprano francesa, quina llàstima que s'hagi retirat ja de l'òpera escenificada, era excepcional i en aquest rol no tenia rival i segurament encara no ha sortit la soprano que pugui fer-li ombra. Però ella ja no actua. És el que hi ha. El rol secundari és boníssima, la reina Gertrude de la mezzo francesa Eve Maud Hubot. Una veu a seguir en el futur. Celso Albelo, que per fi el vaig poder sentir en viu, va fer bé la seva part de Laerte. Té una veu molt agradable, però és un rol molt curt. Els baixos, que no eren tals sinó baixos barítons, Ivo Stanchev, com l'aspecte del rei difunt, i Nicolas Testé, senyor de Damrau, que sempre el colen els repartiments, com el rei Claudius, doncs correcte sense més. Després hi ha els nostres nois, Albert Casals, Marcelus, Enric Martínez Castignani, Horacio i Carlos Daza, primer en Terra Morts. Josep Fadó feia el segon. Van estar molt bé aquests papers petits. Jo em cabrejo amb el Liceu, perdoneu l'expressió, quan veig com a bons cantants de casa nostra els hi donen aquests papers tan secundaris. No hi ha dret, realment. En el cas de l'Albert, per exemple, penso que el valoren més en el Real, on anirà a fer ara el Fenton de Falstaff, que va fer amb nosaltres aquesta tardor. En fi, polítiques nefastes que a veure si canvien, encara que no sóc pas gaire optimista per les notícies que m'han arribat. I per acabar sentirem una peça que és bàsicament orquestral amb un minicor, Sa raison a fui sans retour, que és de l'escena de la follia de Hamlet de l'acte quart, que és l'Ambrosian Opera Chorus amb el London Philharmonic sota la batuta d'Antonio d'Almeida.
T'agrada l'òpera? En parlem a Ràdio Sabadell.
Thank you. Organista y sacristán,
sacristán,
sacristán, organista y sacristán. Y en mi barrio no ha nacido otro yo para bailar,
a bailar,
a bailar, otro yo para bailar. Yo hago pasos de comedia, sé francés y sé latín,
en latín,
en latín, sé francés y sé latín. Y ando siempre tras las mozas, por supuesto, con buen fin,
con buen fin,
con buen fin, por supuesto, con buen fin. Pongo sin abismos, peino con primor y tiño las caras de cualquier color. Bebo como cuatro, juego como seis y afeito a 100 hombres con la misma nuez. Lamparilla fui, lamparilla soy, nadie paga el gasto en donde yo estoy. Lamparilla soy, lamparilla fui, yo soy el barbero mejor el de Madrid.
Lamparilla no, lamparilla sí, es el barbero mejor de Madrid.
Lamparilla soy, lamparilla sí, yo soy el barbero mejor el de Madrid. Mejor el de Madrid, mejor el de Madrid.
Aquesta música tan brillant, tan agradable i tan refrescant era el preludio de la sarsuela en tres actes del Barberillo de Lavapiés, amb llibret de Luis Mariano de Larra i música de Francisco Asenjo Barbieri, que inclou la canció de l'Amparilla, el barber. Era la versió de Gerardo Monreal, l'Amparilla, el coro de càmera de l'Orfeón de Nostiarra i orquestra sinfònica dirigits per Ataulfo Argenta. Aquesta sarsuela es va estrenar a Madrid en el Teatre de Zarzuela el 19 de desembre de 1874. Barbieri fou pioner de la sarsuela moderna. La sarsuela era un gènere que havia nascut en el barroc, però que avui en dia coneixem com a tal té uns orígens molt més tardans, al segle XIX. I fou aquest compositor el que va iniciar aquest gènere. Entre les seves composicions, la més coneguda, sens dubte, és aquest Barberillo de Lavapiés, una d'aquestes primeres noves sarsueles, una sarsuela grande, en contraposició al género chico, que són peces més curtes. El Barberillo ens presenta una trama còmica i escenes costumistes en el context històric de Madrid sota el regnat de Carles III. Per què us he posat aquesta peça? Doncs perquè properament en faran una producció en el Teatre de la Zarzuela de Madrid, que amb direcció musical de José Miguel Pérez Sierra i escènica d'Alfredo Sanzol, aplega un repartiment de cantants joves com Borja Quiza, Cristina Faust, Maria Miró i d'altres. I jo hi vaig el dia 30 de març. Em fa molta il·lusió veure aquesta sarsuela ben feta, sens dubte. I acabo amb un altre fragment, que és la Canción de Paloma, deliciosa, en la veu de la gran Teresa Berganza.
Mi pobre cuerpo no tiene plumas.
Parlem d'òpera.
I ara anirem pels personatges del mes, de març, i començarem per una soprano. Viorica Ursuleak, nascuda en una família de tradició musical a Txernòvits, aleshores a l'imperi austro-hongarès i avui en dia a Ucraïna, el 26 de març de 1894, amb 5 anys de la nena, la família es trasllada a Viena. Va debutar el 1922 a Zagreb en el rol de Charlotte de Werther. Va cantar la Volksoper de Viena gràcies al suport de Felix Weingartner i va passar després de l'òpera de Frankfurt el 1924, contractada pel seu director, Clemens Krauss, amb qui s'acabaria casant. El 1933 canta a Dresde per primer cop un rol de Richard Strauss, Arabella. Molt relacionada amb l'obra d'aquest compositor, posteriorment participaria en les estrenes de les seves òperes Friedenstag, que li havia dedicat a ella, Capriccio i Die Liebe der Danae. Posteriorment es va traslladar a Viena, on va rivalitzar amb la gran Lotte Lehmann. La seva carrera finalitzaria a Berlín el 1935 i finalment a Múnich el 1937, període durant el qual aniria incorporant nombrosos papers straussians, com la mariscala Ariadna o l'emperatriu de la dona sense ombra. La carrera d'Ursuleak va estar pràcticament limitada a Alemanya i Àustria, amb unes poques excepcions, com ara el debut a Covent Garden el 1934 amb Otello, o en el Colón el 1948 amb el Tristan, en el rol de Brangen. Era una gran actriu, amb molt de temperament. Va morir a Erwald, Àustria, el 22 d'octubre de 1985. I ara la sentirem a Ariadne auf Naxos. És Gib ein Reich, amb l'orquestra de la ràdio de Berlín, dirigida per Clemens Krauss, del 1935.
Yeah.
I ell avui és Mirto Picchi, tenor italià nascut el 15 de març de 1915 a San Mauro, prop de Florència. Després de llicenciar-se en econòmica, es va començar estudis de cant a Milà, guanyant un concurs nacional de noves veus a Mòdena el 1946. El mateix any va debutar en el Palau d'Esports de Milà. Recordem que l'escala estava arruïnada per un bombardeig de la guerra, protagonitzant Aida. El 1948, ara sí, ja va debutar a l'Escala, pròpiament dita, amb el mateix títol. Aquí va començar una intensa carrera com a tenor líric fins a principis dels anys 50 i després líricos pinto. A partir de 1952 es va orientar cap a un repertori modern, interpretant òperes d'Stravinsky, Berg, Britten, Pizzetti o Dalla Piccola. I així va participar en nombroses estrenes, com el de La figlia di Giorgio, de Pizzetti, el 1954, en el San Carlo, La Celestina de Flavio Testi el 1963, el Maggio Musicale Fiorentino o primeres execucions italianes d'òperes ja estrenades com ara Guerra i Pau de Prokofiev el 1953 a Florència o L'Eva Sarit de Henze a l'Escala el 1968. Fora Itàlia va cantar a Viena, Londres, Zuric, Chicago o Lisboa, entre d'altres ciutats. Va morir a Florència el 25 de setembre de 1980. I ara sentirem Mirto Picchi en repertori antic, això sí, Il pirata de Bellini, l'àrea de Gualtiero del segon acte, Tu vedrai la sventurata, amb l'orquestra sinfònica del rei de Turí dirigida per Mario Rossi.
Tu vedrai la sventurata che di pianto getto io resi. Tu vedrai sventurata e di pianto getto io resi, le dirai che Dio la fedi, pur la seppi vendicar, le dirai che Dio la
Oh!
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
I ara, molt ràpidament, dues necrològiques, dues velles glòries del passat. La primera és la soprano austríaca Wilma Lipp, que va morir a Inning am Ammersee, a Baviera, el passat 26 de gener. Havia nascut a Viena el 26 d'abril de 1925. Va començar a rebre lliçons de cant als 11 anys i als 17 ja va debutar a Viena com a Rosina de Barber de Sevilla en una representació a l'aire lliure. El mateix any ja va cantar a la Gilda en el Konzerthaus. I el 1945 l'òpera de Viena la contracta com a alumna i després pel cor, debutant amb el paperet de Kate a Madame Butterfly. Va anar fent papers petits i a poc a poc més importants. La seva creació més emblemàtica fou La reina de la nit, que va interpretar per primer cop l'abril de 1948. El 1953 es converteix en la cantant més jove de la història de la companyia de l'Estat d'Òpera de Viena. En aquest teatre hi va actuar unes 1.200 vegades. Va cantar a Salzburg, a l'Escala, a l'Òpera de París, de Berlín, a Covent Garden, a Bayreuth i en els festivals de Bregenz i Edimburg. El 1951 i el 1957 va venir al Liceu. Als Estats Units i debutaria el 1962 a San Francisco. Es va acomiadar de l'escena en el Festival de Salzburg el juny de 1981. I ara la sentirem com a Reina de la nit, Der Helle Rache, amb la Filarmònica de Viena, dirigida per Karl Böhm. Menys coneguda, però de carrera molt important, és l'altra soprano desapareguda, Hilde Zadek. Nascuda a Bromberg, aleshores a Alemanya, avui Bydgoszcz, a Polònia, el 17 de setembre de 1917, va morir a Karlsruhe el passat 21 de febrer, amb 101 anys. De família jueva es va exiliar a Palestina el 1934, estudiant cant a Jerusalem, mentre treballava d'infermera. El 1947 debuta a l'Òpera de Viena com a Ida, amb gran èxit. Va romandre a la companyia 20 anys. L'any següent debut a Salzburg. El 1949 va participar a la Premier Mundial d'Antigonae de Karl Orff. Va cantar les òperes de Múnich i Berlín, a Covent Garden, al Festival de Kleinburg, a la Monet, a l'Òpera de París, a l'Escala, al Maggio Musicale Fiorentino, al Bolshoi de Moscou, etc. I el 1952 debuta en el Met amb Don Giovanni. Va cantar també a San Francisco i en el Colón. Es va retirar el 1971. Un concurs bianual de cant porta el seu nom a Viena. I anem a sentir-la com a Dona Anna del Don Giovanni, Orsay Kilonore, Orquestra Simfònica de Viena dirigida per Rudolf Moral. I amb això aprofito per dir-vos fins aviat. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.